Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El Congrés ha tombat avui migdia els objectius d'estabilitat pressupostària amb els vots en contra de PP, Vox i Junts i l'abstenció de Podem i Compromís en una nova derrota per al govern estatal de coalició que mostra la debilitat parlamentària que té. És la cinquena vegada que l'executiu de Pedro Sánchez intenta aprovar una senda de dèficit a les Corts espanyoles aquesta legislatura i no ho aconsegueix. Una passa que, segons la vicepresidenta i responsable d'Hisenda, María Jesús Montero, perjudica especialment els governs autonòmics perquè no podran comptar, diu, amb un marge més gran de despesa. Així tot, la socialista ja ha avançat que, malgrat no haver aconseguit el tràmit d'avui, és la primera passa per elaborar uns pressupostos, igualment presentarà un projecte de comptes públics per a l'any que ve. Creix així la incertesa sobre la capacitat del govern espanyol per decidir sobre el finançament i les partides destinades a les diferents àrees, el mateix dia que Funció Pública ha de signar l'acord per la millora salarial dels funcionaris assolit a nit amb dos dels tres sindicats participants en la negociació. Una entesa que preveu una pujada de l'11% progressiva fins al 2028. D'haver 100.000 treballadors de les Balears es beneficiaran d'aquest pacte, que inclou també un compromís històric, revisar i millorar l'actual compensació per insularitat que UGT i CESIFA han celebrat àmpliament. En uns moments vos explicam aquestes qüestions destacades de l'actualitat d'aquest dijous 27 de novembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel veredicte imminent del jurat popular pel crim de Ses Países a Eivissa.
En uns minuts està previst que el jurat, després de 3 dies de deliberació, comuniqui si considera culpable o no la dona acusada d'assassinar un home en un incendi de Ses Países a Eivissa l'any 2023.
També a la plana judicial, molt pendents de Madrid, on José Luis Ábalos i Koldo García esperen que el jutge es pronunciï sobre la petició de presó provisional de la Fiscalia.
El magistrat ha de decidir si endureix les mesures cautelars contra ambdós o manté les actuals. Retirada del passaport amb prohibició de sortir del país i obligació de comparèixer cada 15 dies. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó provisional sense fiança tant per l'exministre de Transports com pel seu exassessor en veure augmentat el risc de fuga.
Detingut un home per abusos sexuals a la seva neboda de 9 anys que els va revelar durant un acte del 25N.
La policia n'ha obert una investigació després que la Nina, motiu del Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència contra la Dona, va explicar als seus mestres que el seu conco de 29 anys l'hauria agredit sexualment de forma repetida des del passat estiu.
L'Ajuntament de Palma dona el vistiplau a canviar la llei de capitalitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Ha estat el ple d'avui amb els vots a favor del PP i Vox i en contra de l'oposició. Ara, Cort demanarà al Parlament duplicar l'aportació mínima de la resta d'administracions a Palma fins a 60 milions d'euros. Els partits d'esquerres acusen el batlle Jaime Martínez de fer urbanisme a la carta.
L'Associació de Propietaris d'Habitatges Turístics de Menorca tanca el 2025 amb satisfacció després d'una temporada marcada per l'estabilització del sector. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Biturme considera que després d'anys de força creixements, enguany s'ha iniciat una certa contenció. El 41% de les empreses associades a PIME reconeixen haver millorat la facturació respecte de l'any anterior. El 25% han mantingut resultats, mentre que el 35% han davallat. Reclamen, això sí, a les administracions que millorin les urbanitzacions turístiques i que no dediquin els diners de l'ecotaxa a d'altres finalitats.
A Eivissa, l'Ajuntament ha aprovat el projecte per ampliar el Centre Cultural de Can Ventosa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. S'incrementarà per 4 l'espai de la part del Patronat de Música en una obra a la qual es destinaran 2.800.000 euros. Aquesta ampliació suposa la construcció de 2 plantes més, on s'inclouran 10 noves aules, 2 cabines d'assaig, despatxos i nous serveis. A més, es construirà una gran sala d'assaig. Es preveu que el curs 2027-2028 ja es pugui iniciar a l'edifici ampliat.
Assumptes tots aquests destacats a les edicions ínsules de l'informatiu migdia a partir de les 2:30, just abans que arribi la informació esportiva. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
I en la qual avui parlarem de la barca Menorca Volley, que debuta a competició europea.
El conjunt menorquí debutarà a la CEF Volleyball Cup contra el turc Aba Yollari a la primera ronda de la competició europea. Aquest partit d'anada disputarà a les 4 del capvespre a Istanbul. En futbol, Catacoll, Mariona Caldentei i la resta del combinat espanyol viatgen a Kaiserslautern per concentrar-se en vista a l'anada de demà de la final de la Nations League contra Alemanya. A la Champions, victòria del Real Madrid per 3-4 a l'Olympiacos en 4 gols d'Mbappé i victòria també de l'Atleti de Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. I en futbol sala s'ha sortejat el 8 de final de la Copa del Rei i el Palma Futsal s'enfrontarà a l'Inter Movistar a l'eliminatòria partit únic que es disputarà el 9 o 10 de desembre al pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.
Molt pendents també avui del temps, de la crònica meteorològica, avui que es mantenen algunes alertes marítimes, sobretot. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem d'una situació de més estabilitat, de cel destapat o pràcticament destapat a gairebé arreu del territori, però encara en restes de núvols a Menorca i també cap per al nord i est de Mallorca, núvols que aniran a menys avui cap vespre i també anirà fluixant el vent de tramuntana que continua bufant amb intensitat. Això sí, cap a Menorca continuarà moderat, fins i tot qualque cop fort avui cap vespre i demà matí, demà aniria fluixant o aniria desapareixent a partir de migdia cap vespre. Temperatura avui semblant a la d'ahir, lleugerament superior, però atenció, perquè a nit tornarà a davallar el termòmetre. Fins i tot parlarem de qualque gelada, punts de l'interior de l'illa de Mallorca, amb aquest ambient fred d'hivern i també encara parlant d'aquest temporal marítim de tramuntana per demà, ja situació de més estabilitat i també de cel destapat i temperatura que demà té tendència a pujar arreu de les illes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui, hora baixa, cap a les 3:30, està previst que govern estatal i sindicat escenifiquin l'acord salarial per a funcionaris al qual es va arribar ahir vespre. El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Òscar López, signarà amb els representants de la UGT i del CESIF el compromís de pujar de manera progressiva i fins 2028 un 11% les nòmines de tots els treballadors públics. Mentrestant, Comissions Obreres debat en aquest moment sumar-s'hi, tot i que encara no ho han tancat. Una vegada rubricat l'acord, s'adurà a Consell de Ministres i d'aquí a cada administració perquè apliqui la pujada salarial als seus propis treballadors. Aquí a les Balears se'n beneficiaran d'haver 100.000 empleats del sector públic.
I ho faran ja amb la nòmina de desembre, quan està previst que s'aboni el 2,5% recollit per aquest 2025 de manera retroactiva des del 1 de gener. Serà la primera pujada prevista. Ja l'any que ve es farà una altra d'un 1,5% i, a més, s'hi sumarà una altra 0,5 variable en funció de l'evolució de la inflació. Ja el 2027 l'augment salarial serà del 4,5% i el 2028 d'un 2% més. Així es completarà l'actualització progressiva dels salaris públics acordada.
El pacte entre el govern espanyol i sindicats, però, també inclou un compromís de millora, en aquest cas per als treballadors de l'administració de l'Estat a les comunitats extrapeninsulars pel que fa al complement de residència, que permetrà així igualar el que reben els de les Balears amb el de les Canàries, una reivindicació històrica dels 7.500 empleats de l'Estat a les illes.
El portaveu de la plataforma Insularitat Digna i membre d'UGT, Fernando Martorell, en declaracions de l'informatiu Matí, ha admès que l'acord és un pas endavant, però encara insuficient.
Un empleat públic que cobri 50 o 100 euros més a Mallorca no deixarà de tenir el problema que tenim. No deixarà de voler venir i ni deixarà de que se'n vulgui anar tot d'una que arriba. Però, com dèiem, és un gran pas i, a més, la sensació de que se tingui en compte un territori tan petit com nosaltres.
També des del CESIF de les Balears asseguren que estaran a l'aguait per materialitzar en complement de residència digna dels funcionaris estatals de les Balears. Luis Apolinà n'és el president.
Nosotros vamos a ser muy exigentes. Nuestras pretensiones son llegar a Ceuta y Melilla. Cierto es que la revisión y la actualización de este concepto retributivo no es únicamente para Baleares, es para todos los territorios. Bueno, en principio todos se irían al alza. Nosotros intentaremos que para Baleares sea igual que el resto de territorios y acorde a la carestía que hay en Baleares.
Seguirem pendents, idò, de la signatura d'aquesta entesa promoguda per un govern estatal en una posició de solitud parlamentària molt evident, com s'ha notat avui al Congrés dels Diputats, que ha rebutjat la senda d'estabilitat amb els vots en contra de PP, Vox i Junts i l'abstenció de Podem.
Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
És l'anunci del resultat de la votació per part de la presidenta de la cambra, Francina Armengol, entre els aplaudiments dels diputats que hi han votat en contra. Una derrota parlamentària, com dèiem, que es posa la debilitat del govern espanyol, que haurà de tornar a presentar el sostre de despesa, Marta, d'aquí a dues setmanes.
Sí, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha advertit que el resultat no afectarà l'administració central, però sí les comunitats autònomes, que diu seran les principals perjudicades. Segons Hisenda, si continua vigent el pla fiscal remès l'any passat a Brussel·les, les autonomies hauran d'assumir un ajust de més de 1.700 milions d'euros el 2026 i perdran fins a 5.400 milions en tot el període. La ministra ha acusat el Partit Popular de reclamar més recursos per als territoris, però votar en contra d'un marc que els permetria augmentar la capacitat de despesa en serveis públics.
Hay grupos parlamentarios que gobiernan en la gran parte de comunidades autónomas y que por un puro interés partidista para provocar una derrota en esta Cámara, como si eso fuera significativo respecto al beneficio de la medida, deciden votar que no, tirándose piedras contra el tejado de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular.
Els populars acusen el govern espanyol de plantejar un increment descontrolat de la despesa i d'amagar una política fiscal insostenible. Així ho ha expressat el diputat Juan Bravo.
No puede presentar unos objetivos de estabilidad un gobierno que no es estable. Esto parece, de nuevo, el día de la marmota. Debatimos los objetivos de estabilidad con prórroga presupuestaria. De nuevo, con exiguos apoyos en el Consejo de Política Fiscal. Y de nuevo, para no aprobar y quién sabe si ni siquiera presentar unos presupuestos generales de Estado.
Junts per Catalunya ha argumentat el vot en contra perquè l'executiu espanyol perpetua el dèficit de recursos a Catalunya. Si la senda torna a ser rebutjada en una segona votació, entrarà automàticament en vigor el pla alternatiu de Brussel·les amb menys flexibilitat per les autonomies.
El sostre de despesa és un dels assumptes que marquen l'agenda política balear aquests dies i sobre la negociació n'ha parlat avui la presidenta Marga Proens, que afirma que ho intentarà fins al darrer moment, però envia un missatge enverinat a PSC.
Con una gran diferencia, yo negocio solo en clave autonómica. Si hay otros partidos, dos concretamente, que negocian en clave nacional o siguiendo instrucciones de Bambú o de Ferraz, tendrán que responder ellos por qué votan que no a un techo de gasto de más de 300 millones para invertir en políticas públicas. Yo puedo responder, puedo defenderlo y puedo mirar a los ojos a los ciudadanos porque mi negociación y mi prioridad son única y exclusivamente los ciudadanos de Baleares.
Són declaracions de la cap de l'executiu a Madrid, al Fòrum Espanya 360, organitzat per Premsa Ibèrica i centrat en la crisi de l'habitatge. En aquesta matèria, Proens ha anunciat la reforma del programa Lloguer Segur després que en un any s'han signat 60 contractes.
Proens ha parlat de les principals receptes del govern per fer front a la crisi residencial. L'executiu aposta per la construcció de pisos públics, afirma que se'n faran 900 aquesta legislatura, i la inversió privada amb l'oferta a preu limitat. Tot, afirma Proens, destinat a residents. I per desbloquejar sòl, Proens ha defensat el desenvolupament de les àrees de transició. També ha anunciat una reforma, com dèiem, del pla de lloguer segur amb una major protecció a la propietat privada.
Vamos a reformar este programa para dar más garantías, para dar más facilidades, para eliminar burocracia, porque nos encontramos con un problema. Hay mucha demanda para acceder al programa de alquiler seguro, pero sigue habiendo mucho miedo de los propietarios, aún con todas las garantías públicas que damos de retorno de la propiedad.
Tot això quan l'assignatura d'hipoteques continua a l'alça a les Balears, malgrat els preus disparats de l'habitatge. I és que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, el setembre s'ha tancat amb un augment del 18% interanual en el nombre de préstecs hipotecaris per comprar un pis o una casa.
Així és, en el nou mes de l'any s'han firmat un total de 1.149 hipoteques a les illes i s'han prestat 324 milions d'euros per a la constitució d'aquests préstecs, gairebé un 18% més que el capital de fa un any. Són dades més acusades que en el conjunt de l'Estat sobre un mercat que a les Balears continua en xifres rècord. De fet, segons el Consell General del Notariat, la comunitat continua liderant el preu de l'habitatge amb una mitjana de 3.900 euros per metre quadrat, molt per damunt de Madrid, on el preu pel metre quadrat ronda els 3.500 euros, o del País Basc amb 3.000, o Catalunya amb 2.300. L'informe dels notaris revela que l'arxipèlag és la comunitat on ha crescut menys, un 2,3%, gairebé un terç que en el conjunt d'Espanya.
El preu de l'habitatge disparat i els experts que creuen que en el mercat lliure no baixarà de cap manera. Avui, professionals del sector immobiliari han participat en unes jornades a Palma en les quals s'ha debatut sobre el problema de l'accés a l'habitatge.
Constructors, promotors, agents de la propietat i immobiliàries coincideixen que a curt termini les dificultats per accedir a un habitatge es mantindran per mort de l'elevada demanda i la poca oferta. El president de l'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, Fernando Valentín, creu que els preus no baixaran.
Los grandes desarrollos urbanísticos, pues ya hemos hablado aquí, pues a corto plazo son poco viables tal vez en un territorio limitado como el nuestro, por lo que desde mi punto de vista los precios podrán subir más o menos, incluso estancarse en según qué periodos, pero veo lejos una bajada de precios.
Com a possibles solucions, proposen més habitatge públic i a preu limitat, menys burocràcia, més seguretat jurídica, reduir impostos a la construcció i, en cap cas, topar els preus dels lloguers. El president de Proinvac, Òscar Carreras, ha lamentat que del problema de l'habitatge se'n faci batalla ideològica.
Llevamos exigiendo o pidiendo desde hace 15 años un pacto de Estado con el tema de la vivienda, o sea, que sea una cosa que no sea un arma política que s'utilitzi por unos por otros con un sentido u otro, o sea, intentar llegar a un consenso común.
I el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, així com el president dels promotors, creuen que les polítiques impulsades per l'actual govern, com l'habitatge a preu limitat o la llei de projectes residencials estratègics, són mesures que donaran fruits.
Sacando soluciones, agilizando los trámites, yendo hacia nuevas tipologías de construcción en la medida de sus posibilidades, pero está cambiando, digamos, está alentando o motivando a los participantes del sector con la cooperación, ¿no?
Els constructors lamenten que allò que encareix molt els preus són els impostos que suposen, diuen, un 25% del total. Per això, Climent Olives considera que és fonamental abaixar-los.
Tenim una complexitat, insularitat, transporte, impostos medioambientals que no estan ahogando i nadie los ve. Por tanto, esto la administración central sí que tendría que intentar rebajar el impuesto para que los materiales bajen.
I en aquest context, Formentera vol que els propietaris d'estades turístiques vacacionals puguin destinar temporalment el seu habitatge a ús residencial per fer front al problema habitacional. Elena Trinidad.
Implantar un model de reversibilitat turística perquè els propietaris puguin congelar les seves places vacacionals i destinar-les a habitatge d'ús residencial fins que vulguin recuperar l'ús turístic. Escoltam el portaveu de Saunió, Hugo Martínez, i la consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer.
Tenemos que buscar métodos para conseguir que haya mucha más vivienda residencial, que esto también pues provocará que haya precios mucho más competitivos o realistas.
Hem intentat aportar tot el que sigui possible per garantir que aquestes modificacions siguin específiques per Formentera, jurídicament vagin a favor de les persones que necessiten aquest habitatge.
Aquesta ha estat la proposta del conseller no escrit Llorenç Córdoba, aprovada avui amb el vot de tot el plenari i l'abstenció del grup socialista. Escoltam el seu conseller Rafael Ramírez.
Al final lo que se aprueba es algo muy light, que es hacer un estudio de algo que legislativamente es más complejo, con lo cual no será una solución inmediata para el grave problema que tenemos de vivienda.
El ple també ha aprovat una proposta del conseller no escrit Llorenç Córdoba amb el suport de Saunió per facilitar la reagrupació dels menors migrants amb els seus familiars als seus països d'origen.
Sempre que siga el millor per ells, que vol dir pues, que hi hagi un informe de fiscalia, que s'avaluï i que ells també vulguin tornar.
El ple també ha aprovat per unanimitat una proposta per revisar la situació de les barreres de seguretat de la carretera de la Mola i una altra relativa a la retirada de les embarcacions varades o enfonsades al litoral de l'illa.
Mentrestant, a Menorca, el municipi d'Es Castell s'ha adherit avui al programa del govern de simplificació administrativa per la transmissió d'immobles, Excel.
A partir d'ara, els ciutadans d'aquesta població que comprin un immoble podran fer el pagament de tots els impostos de diferents organismes d'una manera més senzilla i de manera telemàtica. És el que s'anomena DUTI, Declaració Única de Transmissió d'Immobles, a la qual ja s'hi han acollit 54 municipis de totes les illes. Sentim el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i també el batle Lluís Camps.
El que fem a través d'un tràmit purament digital és que, amb un mateix acte, es pot presentar i pagar l'impost de transmissions patrimonials, es pot presentar i pagar l'impost de plusvàlua municipal i es poden fer també el canvi de domicili a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
Clarament és una simplificació, és una acció que millorarà la seguretat jurídica, els desplaçaments, i per tant entenien nosaltres que era una oportunitat que mos passava que havia que adherir-se, no?
A Menorca, només Ciutadella ha delegat la recaptació d'impostos al govern.
2:21, fem una petita pausa i tornem amb més temes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim pendents en aquesta hora de la decisió sobre el jurat popular sobre Isabel Castaño, si és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir a causa d'un incendi provocat a casa seva. Els fets varen passar a ses Païsses, a Eivissa, el mes d'agost de l'any 2023. El veredicte ha d'arribar després que els 11 membres del Tribunal Jurat han estat incomunicats des del passat dimarts per deliberar sobre aquest cas que la setmana passada es va jutjar a l'Audiència Provincial de Palma. I mentrestant, un home ha estat detingut per uns suposats abusos sexuals a la seva neboda de 9 anys a Palma. La nina hauria verbalitzat els fets aquesta setmana després de molt de temps d'abusos. Ara la Policia Nacional n'ha obert una investigació.
La menor va explicar els fets en un acte que es va celebrar aquest dimarts a la seva escola, motiu del 25N, el Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Va dir que el seu onco, de 29 anys, l'hauria agredit sexualment de forma repetida des de l'estiu passat. Les seves declaracions varen provocar la reacció immediata dels docents que ho explicaren als seus pares. L'endemà, la mare la va acompanyar a Son Espases, on un pediatre va examinar la nina i es va activar el protocol corresponent. Els agents de la Unitat de Família i Dona, la UFAM, mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
I avui també hem volgut recollir el testimoni d'una dona resilient, una supervivent de violència de gènere que, gràcies al SOIP Dona, ha refet la seva vida. La seva veu sona distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
Me trobava sense feina, afrontant una hipoteca i deutes que no eren meves, però que meva era la vall. El meu cos ni el meu cap tenien ganes de res, però era lluitar o perdre tot. No sé d'on vaig treure forces.
En una taula rodona organitzada per la Conselleria de Treball, aquesta dona ha explicat que un dia, cercant ofertes de feina per internet, va conèixer el SOIP Dona. Es tracta d'un programa que garanteix un any de feina a les dones que han patit violència masclista.
En una intervenció ben emotiva ha explicat que va fer feina un any al Consell de Mallorca. Gràcies a aquesta contractació va aconseguir recuperar el control de la seva vida. El camí, però, no sempre ha estat un procés fàcil.
Els dies que plorava o que no me podia centrar, la meva companya Carme va ser la persona que va fer que jo tornés a creure en jo mateixa. I que podia en tot. Que me mereixia coses bones i que jo no tenia la culpa de les que m'havia succeït. Perquè totes pensant que tenia la culpa. Fer feina va ser la millor medicina. Per sortir al carrer sense por. Cada dia amb un poc més d'il·lusió pel futur.
Ara, aquesta supervivent de la violència masclista treballa al tercer sector i és la responsable del programa SOIP Dona a l'entitat on fa feina.
Aquest programa funciona des de l'any 2018 i ha aconseguit la contractació de més de 1.200 dones que han patit violència masclista. En aquests anys s'hi han invertit més de 40 milions d'euros, un total de 8 milions aquesta legislatura.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, que ha participat en l'acte, ha destacat la importància del programa.
Les dones són fortes i són poderoses. Ho hem estat sempre. I correspon ara a les institucions facilitar les eines i els instruments perquè puguin exercir plenament aquest poder, perquè puguin tenir el control del seu destí, prendre decisions, construir un futur i no haver de dependre mai de ningú.
Cabré també ha dit que és important posar el focus en la resiliència i l'empoderament de les dones que han patit violència masclista.
I un apunt més, encara en aquest camp, la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista la mort d'una dona de 25 anys a Campillos, a Màlaga, si finalment es confirma, es tractaria de la segona mort en manco d'una setmana en aquesta província.
L'arrestat exparella de la víctima s'ha presentat a les dependències de l'Institut Armat a Jaén, a uns 150 quilòmetres dels fets, i ha confessat haver escanyat la dona. Des que va començar l'any, 38 dones han estat assassinades a l'estat en casos de violència de gènere, una xifra que podria augmentar a 40 les pròximes hores si es confirma en aquest cas i un altre que encara s'investiga.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
També continuen pendents del Tribunal Suprem i del futur més immediat de José Luis Ábalos i Koldo García després de comparèixer davant del jutge Leopoldo Puente avui matí. El magistrat ha de decidir si els envia a presó de manera preventiva davant l'elevada petició de penes que sol·liciten les acusacions.
El magistrat decidirà si endureix les mesures cautelars contra ambdós o si manté les actuals: retirada del passaport amb prohibició de sortir del país i l'obligació de comparèixer cada 15 dies. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó provisional sense fiança per a tots dos en veure augmentat el risc de fuga. Recordem que el Ministeri Públic sol·licita per a Ábalos 24 anys de presó i de 9 i mig per a García. L'acusació popular sol·licita 30 anys de presó per cada un.
En els passadissos del Congrés, el portaveu socialista Patxi López ha dit que la seva formació no tem que Ábalos pugui revelar alguna informació que pugui complicar la legislatura. En les darreres hores, l'exministre ha insistit en una suposada reunió entre el president espanyol Pedro Sánchez i el líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi.
Nosotros no tememos nada de lo que pueda decir Ábalos. Él sabrá cómo, qué estrategia de defensa coge y actúa con ella, ¿no? Però nosaltres també no tenim nada.
Hem de dir que, tot i la seva entrada en presó, Ábalos podria mantenir l'acte perquè és personal, però no podria votar i això alteraria les majories del Congrés. I mentrestant, a l'Audiència Nacional, l'empresari i presumpte comissionista Víctor de Aldama ha declarat aquest dijous com a investigat. En aquest cas, el cas Koldo, a la sortida, ha afirmat que ha portat proves sense detallar-ne quines i diu que col·labora amb la justícia.
Aldama també ha assegurat que se sabrà tot i ha avançat que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hauria d'estar preocupat. Així s'ha pronunciat l'empresari després d'una hora i 20 minuts declarant davant del magistrat Ismael Moreno.
¿Tiene miedo?
No. El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa.
Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí.
Debe estar preocupado bastante.
Se han contestado todas las preguntas, se ha contestado a todo el mundo. No voy a hacer ningún tipo de declaración en este momento, ya sabrá lo que tiene que salir.
A les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca afronta la sessió d'investidura per rellevar a Carlos Mazón sense conèixer el sentit del vot de Vox, que és imprescindible. El candidat popular a la presidència de la Comunitat Valenciana ha dit que, si és investit president, les seves primeres paraules seran per demanar perdó a les famílies de les 229 víctimes mortals de la Dana.
Si esta cambra m'otorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars dels 229 víctimes mortals. Sí, senyories. Pedir perdó. Demanar perdó perquè les administracions no han estat a l'altura que mereixien tots els ciutadans.
A les portes de la cambra, víctimes de la Dana protesten contra la investidura de Pérez Llorca, denuncien que durà a terme polítiques continuistes com les que varen causar la mort de tots els seus familiars. I augmenten a 55 els morts i a 279 els desapareguts per l'incendi declarat a 7 edificis d'un complex residencial a Hong Kong. Ahir varen començar les flames del que s'ha considerat el pitjor incendi urbà en 3 dècades a la ciutat.
El foc ha començat a un dels edificis i s'ha propagat a gran velocitat per mort de les bastides de bambú, les lones impermeables i les planxes de poliestrè utilitzades en les obres de renovació el 2024. Després de 10 hores de feina, els bombers han aconseguit controlar l'incendi.
Amb aquest punt arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma dona el vistiplau a canviar la llei de capitalitat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Ha estat el ple amb els vots a favor de PP i Vox i en contra de tota l'oposició. Ara acord demanarà al Parlament duplicar l'aportació mínima de la resta d'administracions de ciutat fins als 60 milions. Els partits d'Esquerra acusen el batlle Jaime Martínez de fer urbanisme a la carta.
El Consell Insular renova el fer de la carretera que uneix Sineu amb Ariany.
Garantir la seguretat dels conductors és l'objectiu de les obres d'asfaltat d'aquest tram de carretera de 4 quilòmetres de llargada, per on cada dia hi circulen 13.000 vehicles. El Consell hi ha invertit poc més de 600.000 euros.
I les obres de reforma integral de la llar d'ancians de Palma continuen a bon ritme.
El Consell ha invertit 5 milions d'euros per millorar el mòdul D amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar aquest espai residencial. Una vegada acabin les obres, a principi de 2027 oferirà 52 places residencials.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I a la persona de la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma ha donat el vistiplau a canviar la llei de capitalitat. Ara demanarà al Parlament duplicar l'aportació mínima de la resta d'administracions a la ciutat fins a 60 milions d'euros. L'oposició acusa el batlle Jaime Martínez de fer urbanisme a la carta. La nostra companya Laura Marcos ha seguit el ple d'avui matí a l'Ajuntament de Palma. Laura, bon dia.
Bon dia. La proposta anunciada la setmana passada pel batlle Jaime Martínez ha estat validada amb els vots favorables de PP i Vox i el rebuig de la resta de grups i serà traslladada al Parlament i al Govern. Un dels aspectes de la inversió d'una normativa que data de l'any 2006 i que diu ha quedat obsoleta i que estaria motivat pel creixement de la població d'un 30% a Palma en aquests 20 anys. La proposta, però, només ha rebut el suport de Vox. Són la portaveu a cort, Mercedes Celeste i Fulgencio Coll, de Vox.
Per tant, necessitem sí o sí demanar en els
Parlament de les Illes Balears una actualització de finançament per Palma. Per tant, demanem duplicar, passar dels quasi 30 milions d'euros que ens donaven a 60 milions d'euros.
És un primer pas important. I després, el que tracta és de dinamitzar certes activitats o flexibilitzar ese problema que tenemos tan grande de la vivienda entre la oferta y la demanda y sobre todo que pueda entrar, porque ha habido un debate con relación a si se ponía suelo o no se ponía suelo en lo que se refiere a la vivienda.
La modificació de la llei de capitalitat inclou poder eliminar o modificar els percentatges d'habitatge protegit en determinats casos, un punt que l'oposició ha rebutjat totalment. Acusen el govern municipal de fer urbanisme a la carta, de llevar habitatge protegit, de crear una cortina de fum per construir clíniques privades. Escolta'm el socialista Xisco Ducros i l'ecosobiranista Neus Trullol i Lucía Muñoz de Podem.
Este es un planteamiento que a nosotros nos parece nefasto. Llevamos décadas discutiendo sobre la necesidad que en Palma, igual que en el resto del Estado español, la necesidad de tener, de contar con más vivienda pública, con más vivienda protegida, que es la que realmente puede acceder la inmensa mayoría de la ciudadanía, y lo que hace el Partido Popular es todo lo contrario, eliminar esas posibilidades.
És una cortina de fum per realment poder decidir reduir o eliminar l'habitatge protegit de la ciutat i, per un altre costat, per poder facilitar i finançar projectes privats d'escoles, d'universitats, de centres de salut, de clíniques privades.
És el que hace sempre el Partido Popular cuando gobierna, que es urbanismo a la carta. Esta propuesta de modificación incluye un caballo de Troya que lo que hace es prácticamente reducir y eliminar las exigencias de la reserva de vivienda protegida que tenemos en esta ciudad.
La portavogó Cort ha remarcat que en cap cas es podrà modificar la reserva global d'habitatge pública a Palma i ha acusat a l'esquerra de manipular les seves paraules i mentir als ciutadans.
Un ple al qual han assistit avui desenes de persones dels infrahabitatges de Son Bordó i a Palma per a protestar per la seva situació i reclamar una alternativa residencial, ja que previsiblement seran desnonades.
Si recordem que són d'haver 200 persones les que viuen en els terrenys de Barol Molina, la majoria dels quals els ha comprat una promotora a l'Ajuntament per construir una urbanització. La portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Mallorca, Àngela Pons, assegura que el llançament deixaria al carrer 40 menors, a més de persones amb discapacitat i víctimes de violència de gènere. Per això, demana al batlle Jaime Martínez una solució urgent.
Si no les feis és perquè no voleu. I vos jur per Déu, i jo sí que som cristiana, i no d'anar a missa, sinó de fer el ben als altres, el que feia el bon Jesús, que era ajudar en el pobre. Que molt d'anar a missa, però això de la veritat, de cristian no teniu un preu. M'enteneu? Perquè el bon Jesús va dir que se tenien que ajudar en els pobres. I el que jo estic veient aquí és que en els pobres no s'ajuda gens.
La portavou de la PA ha intervingut en el ple d'avui per donar suport a veïnats com Raül Suárez, que explica que té por sobretot pels infants que es quedarien sense un sostre.
Por construir viviendas de lujo, ¿vale?, van a tirar a personas sin recursos. Y lo único que queremos decir, por favor, que se pongan en nuestro lugar, que miren lo que van a hacer, que hay muchos niños, hay muchas personas ahí, que es un invierno, imagínate cuando tú estás media hora o una hora a plena lluvia cuando te están cayendo una tormenta, pues imagínate nosotros que nos quedamos sin casa, sin vivienda, sin techo, sin nada.
Un altre col·lectiu que ha assistit avui al ple d'acord són els firaires, que es queixen perquè enguany hauran de posar el Mercadet de Nadal a la Riera i no a la plaça d'Espanya com era habitual, fet pel qual asseguren reduiran bastant els seus ingressos en unes dates clau. El PSIP els recolza i considera injust el Mercadet que es posarà a la feixina. Escolta'm la socialista Angélica Pastor.
Y esta gente tipo, sí, un derecho, por lo menos un derecho de que lleva muchos años trabajando la Navidad en la zona de Plaza España, que les devuelvan a la Plaza España, que para eso se arregló también en la anterior legislatura y se renovó toda la plaza para que se pudiera usar también para el mercadillo navideño.
De fet, els socialistes han presentat una moció per exigir canvis abans de la inauguració del Mercadet, que es posarà a la feixina, i reclamar que s'escolti els veïnats del barri de Santa Catalina i els artesans locals, un mercat que organitzen les patronals de comerç, que també han intervingut en el ple d'avui per defensar que el seu objectiu és impulsar el producte local.
Gràcies, Laura. En directe des de l'Ajuntament de Palma, i qui també ha celebrat avui el ple del mes de novembre està l'Ajuntament de Calvià, on s'ha aprovat en l'acord de l'equip de govern i l'oposició adaptar els espais públics i les normatives municipals a les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme.
El ple també ha aprovat per unanimitat instal·lar un monument en honor dels dos guàrdies civils assassinats per la banda terrorista ETA el 2009, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
I no deixem el consistori calvianer perquè ha demanat a la Conselleria de Treball que es pugui ampliar el temps de contractació de les dones que passen pel SOIP Dona. El programa preveu un contracte de 12 mesos per les dones que han patit violència masclista. El consistori té ara contractades dues dones a través del SOIP Dona i es troba en la petició de moltes dones que els agradaria que els contractes fossin més llargs.
Ho ha exposat la gerent de l'Institut de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Calvià, Raquel Fernández, que ha participat en una taula rodona organitzada per la Conselleria de Treball per parlar sobre la inclusió laboral de les dones supervivents de la violència masclista. El govern ha assegurat que estudiarà aquesta petició. És Raquel Fernández.
Pues que pudieran continuar estas trabajadoras que tenemos en plantilla, porque bueno, son 12 meses que debería ayudarles a ese salto, pero nos hemos encontrado con peticiones de que les gustaría o prorrogar o poder ampliar un poco si realmente no hay una candidata en ese momento para nuestra unidad, para nuestro ayuntamiento.
A la taula rodona, la directora de l'IB Dona, Cati Salom, ha dit que és important que les empreses vegin que les dones que han patit un episodi de violència masclista, tot i ser una més de la plantilla, necessiten un altre tipus d'atenció.
Com a empresari han de veure que el fet de contractar una dona víctima és obrir una porta que abans estava tancada. És a dir, crear oportunitats reals en aquestes dones és obrir la porta, però després és crear una xarxa de recolzament perquè aquesta dona comenci a caminar.
2:41, més qüestions. El Consell Insular ha renovat el fer de la carretera que uneix Sineu amb Ariany. És una via molt transitada perquè hi circula molts vehicles que van d'Inca a Manacor.
Garantir la seguretat dels conductors és l'objectiu de les obres d'asfaltat d'aquest tram de carretera de 4 quilòmetres de llargada, per on cada dia hi circulen 13.000 vehicles. El Consell hi ha invertit poc més de 600.000 euros. Feia, de fet, més de 20 anys que no s'actuava en aquesta via, l'asfalt de la qual, expliquen, estava molt deteriorat. Fernando Rubio, conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, després Tomeu Molet, que és el batle de Sineu.
Nosaltres invertim 600.000 euros en aquest projecte, un projecte molt important per apostar per la seguretat en el Pla de Mallorca.
Hem de tenir en compte que no només és una carretera que agafi Sineu Ariany, és que moltíssima gent l'emple per anar d'Inca a Manacor. També, per tant, el flux de tràfic que té és altíssim i crec que amb aquesta actuació donarem molta més seguretat en aquesta via que dins el Pla de Mallorca és una de les vies de comunicació principals que tenim.
I un apunt més de mobilitat, perquè el túnel de Son Vic romandrà tancat avui vespre per tasques de manteniment. Concretament, serà entre les 10 del vespre i les 6 del matí. El trànsit es desviarà per Peguera. I seguim parlant d'obres, en aquest cas de la reforma integral de la llar d'ancians de Palma, que continuen a bon ritme.
El Consell ha invertit 5 milions d'euros per millorar el mòdul D amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar aquest espai residencial. Les obres que varen començar al setembre està previst que finalitzin a principi de 2027 i una vegada s'acabin oferirà 52 places residencials i es prioritzaran les habitacions individuals per augmentar la privacitat i el confort dels residents. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Aquesta part de la residència que reformam s'adaptarà al nostre model residencial que estem apostant al llarg d'aquesta legislatura, amb més autonomia, amb més intimitat i, sobretot, adaptat a les necessitats d'avui en dia.
I parlem ara del pròxim Sant Antoni, perquè els poblers ja celebraran en la nova rosassa de la parròquia reparada. Fa 5 anys una ventada en va rompre els vidres i avui han conegut com ha quedat després de mesos de restauració.
El rosetó de la parròquia de Sa Pobla va quedar afectat després del temporal Glòria fa 5 anys i avui ja llueix amb normalitat amb tots els vitralls restituïts. El bisbe en persona ha beneït la reconstrucció de les vidrieres de la cara posterior d'aquest temple.
En aquests moments hi ha bastant de deteriorament que mos ve des mal temps, eh? Però jo crec que la solució que s'ha posat també s'ha fet amb il·lusió i la bellesa ha tornat a sortir les totes. I jo deia, és com un retaule que té d'un missatge de la llum, d'un missatge de Sant Antoni.
Perquè està formada per 24 flors amb la tau grega presidint la vidriera. La restauració ha anat a càrrec de 4 artesans i s'ha pagat en el marc de la comissió mixta entre Consell i Bisbat.
I seguim a Sa Pobla perquè ahir es va viure un sentit homenatge a les margeleres, les dones pobleres que han treballat i treballen al camp. Un reconeixement que s'emmarca dins les activitats de Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Escoltam a la margelera Margalida Valladora.
Les dones, la meva predina, ma mare, era una feina però brutal, és que molt sacrificada. Nosaltres ja no és tant, però, bueno, sacrificat, però no tant com elles.
Com dèiem, per la seva tasca i dedicació absoluta a la pagesia, l'Ajuntament de Sa Pobla es va retre homenatge a l'acte d'ahir. S'emmarca també dins la programació prèvia a la desena edició de la Fira de l'Arròs Poblet, que se celebrarà aquest cap de setmana. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui capvespre, les jugadores de la Barca Menorca Volley debuten en competició europea.
El conjunt menorquí debutarà la seva Volleyball Cup contra el turc Ava Yollari a la primera ronda de la competició europea. El partit es disputarà a les 4 del capvespre a Istanbul. Es tracta d'una eliminatòria doble partit. La tornada es disputarà a Ciutadella el dimecres 3 de desembre. Sentim l'entrenador de la Barca Menorca, Bel Llorenç, que avui ha parlat als micròfons d'IB3 Ràdio del programa Esports 3.
Toca un, com dius, un dels favorits a la competició, amb una plantilla de molt, molt extensa, molt nivell físic, amb jugadores que sí, jugadores que fa poc eren en el Mundial. Bueno, possiblement és una experiència única en quant a que possiblement és un dels rivals, o si no, el rival més fort que mai ens hem enfrontat.
I això que fa temps que la Barca juga a Europa. L'equip es troba concentrat a un hotel de les mateixes instal·lacions on es troba el pavelló. Un lloc privilegiat.
La competició europea ens agrada. Ens ha tocat un escenari increïble, no? Perquè estem davant d'un equip on els recursos són alts i, per tant, tenen una gran instal·lació. Pues estem aquí a un hotel propi de la instal·lació també. La veritat és que és una experiència molt bona per nosaltres.
En futbol, la selecció espanyola amb les mallorquines Catacoll i Mariona Caldenter ja són de camí a Alemanya per jugar demà l'anada de la final de la Lliga de les Nacions.
El partit jugarà a les 8:30 del vespre a l'estadi Freiwalter Stadium de Kaiserslautern. Espanya defensa el títol aconseguit al febrer de 2024 i són les favorites. Són les número 1 del rànquing FIFA i les vigents campiones del món. La portera Catacoll ha parlat per IB3 i recorda que no serà fàcil guanyar Alemanya.
Ganes d'aquesta final, doble partit, contra Alemanya. Fa uns mesos de quan ens jugava contra elles a una semifinal d'Eurocopa. No serà fàcil, segur que elles tenen ganes d'aquesta revanxa, no? D'allà, però nosaltres també, no? I com dius, revalidar un títol, volen guanyar, volen celebrar això amb la selecció, que acabi bé el 2025 amb la selecció i després focus en el que queda, no?
El darrer precedent entre Espanya i Alemanya és del passat mes de juliol, quan eliminaven les alemanyes a la semifinal de la Supercopa amb un gol d'Aitana Bonmatí a la pròrroga. Espanya, que ha fet avui matí la darrera sessió d'entrenament abans de partir cap a terres alemanyes, cercarà obtenir un bon resultat demà per poder sentenciar la final el pròxim dimarts, dia 2, al partit de tornada al Metropolitano de Madrid.
Hem d'anar a guanyar aquell partit allà a Alemanya, sigui com sigui, pues, màxim de gols possibles. Primer guanyar, després ja s'hi poden ficar més gols, ficar-los. Però, òbviament, després tornes aquí, tens jugar un partit de 90 minuts, no? I al final, pues, si tens la sort de guanyar allà, mentalment ets subconscient, saps que acabes de guanyar, que vas en avantatge i això potser pues, te pot afectar, però crec que amb això hem de ser un equip madur.
El partit de tornada de dimarts al Metropolitano de Madrid la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio amb la nostra enviada especial Marta Sampar a partir de les 6 de l'hora baixa.
Pel que fa a la primera divisió, Toni, la plantilla del Real Mallorca ha fet avui la penúltima sessió d'entrenament abans del compromís de dissabte contra l'Osasuna.
I tot fa indicar, com ja varen comentar ahir, que Maras Kumbula serà la principal novetat de la llista dels convocats per Jagoba Arrasate en vista del partit davant el Navarresos. El defensa central albanès, que s'ha entrenat amb el grup durant la setmana, ha tornat a recuperar les bones sensacions en aquesta fase decisiva del seu procés de reincorporació. El de dissabte serà un partit de retrobaments. Jagoba Arrasate va tenir passat a l'Osasuna durant 6 temporades, des de la 2018 a la 2024, en què no va renovar el contracte. Johan Mojica, lateral esquerrà, va jugar una temporada cedit pel Villarreal. I en el Navarreros, el davanter croat Ante Budimir han passat en el Mallorca. Precisament el director de futbol de l'equip mallorquinista, Pablo Ortells, creu que l'equip ha millorat malgrat la darrera derrota a Villarreal. Ortells ha parlat per IB3 en un acte celebrat ahir a la penya mallorquinista de Llubí.
Les sensacions, comparant el inici de la competició, jo crec que estan sent molt millors, l'equip està molt més sòlid, estem generant més també. Jo crec que anem en una progressió ascendent i esperem materialitzar-ho dissabte i el que queda també. Aquesta és una cosa que tenim, és que anem tots a una, està costant, però bueno, entre tots, com bé diem, ho traurem avant.
A la Champions, victòries del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid ahir vespre en la cinquena jornada de la competició europea.
El conjunt blanc va guanyar per 3-4 el camp de l'Olympiacos. Els 4 gols els va fer el davanter francès Kylian Mbappé, 3 d'ells a la primera part i en tan sols 7 minuts. Sentim el davanter del Real Madrid.
No, muy feliz. Me recuerdo más de la victoria del equipo, me recuerdo más de todas las acciones positivas que hemos tenido durante el partido. Marcamos 4 goles colectivos de una gran calidad y volvemos a Madrid con los 3 puntos, fue el objetivo del equipo. So, al final somos felices y yo también.
L'Atlètic de Madrid també va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà al Metropolitano. El primer gol va ser de Julián Álvarez i el de la victòria el va marcar José María Jiménez a les acaballes del partit, en el temps afegit. En què se queda el Cholo Simeone del partit?
Me quedo con el trabajo colectivo del equipo, me quedo con el plan que intentamos llevar adelante, me quedo con la respuesta del equipo a la idea de que planteamos y que se vio.
A banda de la Champions, a l'Europa League, avui, quan falti un quart per a les 7, el Celta de Vigo jugarà a Bulgària contra el Ludogorets. I a les 9, el Real Betis rebrà a la Cartuja l'Utrecht. A la Conference League, el Rayo Vallecano visitarà l'Slovan de Bratislava. Serà quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa.
El Poblense fa avui hora baixa una festa amb motiu dels actes del 90 aniversari.
El Club Poblé, que es va fundar en 1935 com a Societat Recreativa Cultural i Esportiva Unió Esportiva Poblense, comença a celebrar el seu primer acte del 90 aniversari, que serà a les 7:30 en la presentació a la congregació de Sa Pobla.
Avui s'han sortejat els vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala.
El Palma Futsal jugarà l'eliminatòria a partit únic contra l'Inter Movistar. Curiosament, el mateix rival que s'enfrontarà a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El partit es disputarà el dia 9 o 10 de desembre, el 9 o 10, al pavelló Jorge Garbajosa, de Torrejón de Ardoz. L'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, no sembla estar molt content.
Me parece un pitorreo. Creo que esta es mi novena temporada como entrenador y si no voy muy mal, creo que todas las eliminatorias las hemos jugado fuera menos 2. Contra Barça mi primera temporada y creo que hace 4 temporadas contra Noia. El resto, no sé si han sido 14, 15 eliminatorias, todas fuera de casa.
Música. El president del Palmer Bàsquet Mallorca, Vicenç Palmer, ha passat avui pels micròfons de Vetra Ràdio i ha analitzat aquest inici de la competició.
No ha estat un inici somiat, ni molt manco. El Palmer Bàsquet és actualment el coer de la primera FEB. Només ha guanyat un partit dels 8 que duin de temporada. Vicenç Palmer ha estat autocrític al micròfon de Vetra Ràdio.
I sí que nosaltres, no, ni jo tampoc, no m'ho poso res de costat, de fet. He assumit tota la responsabilitat executiva del club en aquest sentit, a nivell de fitxatges, pues, s'hauran prendre una sèrie de mesures en el director esportiu i en el entrenador per determinat incorporació de jugadors que evidentment no han donat el resultat que esperàvem.
I fins i tot ha donat un tot d'atenció als responsables esportius.
Posar tota la voluntat del món, totes les ganes i sobretot, quan ja li dic al director esportiu i l'entrenador, ja no ens podem equivocar més. Eh? O sigui, a partir d'aquí, crec que les errades n'han d'aprendre. Han d'aprendre que estem en un tipus de categoria que ja l'exigència és total i que qualsevol cosa te la penalitza moltíssim.
Recordant que la darrera incorporació de l'equip ha estat la del jugador nord-americà Josh Roberts.
I acabam, Toni, amb un apunt de bàsquet.
Avui a les 6:30 arranca l'etapa de Xur Mateo, al capdavant de la selecció espanyola. Serà a la localitat danesa de Farum. Espanya jugarà contra Dinamarca la primera jornada de la primera fase de classificació per a la Copa del Món de 2027 a Qatar. Pràcticament a la mateixa hora es jugarà a Tbilisi l'altre partit del grup entre Geòrgia i Ucraïna.
Idò, fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Toni. Fem una petita pausa i tornem amb el bloc cultural.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports en Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports en Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports en Joc.
Ahí Vetra Ràdio. Ahí Vetra Ràdio. Fem un
tento. Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
S'acosta el cap de setmana i es multipliquen les propostes culturals i festives. És el cas de l'Atomic Fest, el Festival de les Propostes Alternatives a Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que celebra la seva 9ª edició dissabte, es gremi.
Sí, on de nou es repeteix l'aposta pels grups independents sense limitacions d'estils o gèneres. Des de l'indie rock, el hardcore punk o el metal, tot es pot trobar en aquesta iniciativa que arriba enguany amb novetats. El músic Jaume Pons és el responsable d'aquest festival.
Han fet una reforma a la sala petita del Cafè del Gremi, que ara es diu Sala 0, i com que el nostre festival és en dues sales simultànies, doncs estarem a la sala 1 de tota la vida, més la sala 0, que diuen que ha quedat impressionant. Així que això seria una novetat. Altra novetat és que tenim 3 bandes que venen de fora de Mallorca enguany, que són Murn des de Barcelona, Wick des de Madrid i Tano des de Girona.
I també hi seran Saïm, que escoltam de fons, una de les bandes capdavanteres del rock illenc gràcies al seu darrer àlbum, Precipitacions. La presència balear la completaran Marasma amb el seu nou treball, Fel, i es retrobaran també 13 anys després de la seva dissolució, Prosfètics. També hi tornaran els escenaris Netwaite, una legendària banda de hardcore punk de Serenal, que enguany celebren 30 anys. Són moltes les propostes i per això Pons farà aquesta advertència.
Aquests horaris d'actuació de les 9 bandes estan disponibles en la nostra compte d'Instagram, que és Atomic Garden Bar, i dir que som puntuals, molt puntuals. Així que si no us voleu perdre res, feu cas als horaris que estan publicats, perquè vamos a rajatabla.
Les entrades ja estan disponibles a la web d'Esgremi i també en format físic a l'Atomic Garden i al Purple Haze Record Store.
I acabam el ritme de Joan Dausà. Joan Dausà, Sandra, que el mes de juliol durà la seva gira Immortals a Mallorca.
Sí, serà dia de 7 a la plaça de Toros d'Alcúdia, on Dausà presentarà el nou disc Immortals, que dona nom a aquesta gira i que es publicarà per primavera. És el cinquè treball de l'artista. Farà, per cert, només 10 concerts de presentació en directe d'aquest treball, que assegura Dausà comptarà amb una posada en escena tècnica i visual que suposarà un salt endavant en la seva carrera. Baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaba.